L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us dona aquesta salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que conjuntament elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que també avui, dijous 23 d'octubre, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem anant a Freginals, una petita població de la comarca del Montsià que està en obres. Així ho expressa el seu alcalde, Josep Roncero, que destaca que l'activitat urbanística al municipi és destacable. S'està acabant un nou passeig, continuen les obres d'ampliació del casc urbà i el cementiri municipal disposarà d'un nou aparcament. A l'informatiu d'avui comentarem i coneixerem també tots els preparatius que s'estan portant a cap de cara a la celebració de la consulta del 9 de novembre. A les Terres de l'Ebre es podrà votar en totes les poblacions de les quatre comarques, excepte en una, Horta de Sant Joan, un municipi on la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana es planteja d'organitzar mobilitzacions de protesta. Avui parlarem també de successos. Dos ferits són els que van haver en caure ahir el sostre d'una cambra frigorífica d'una empresa d'Amposta. En principi, es descarta que el vent fos el causant d'aquest accident. A la Galera exposaran el patrimoni documental de la comarca del Montsià. Serà el Museu de la Terracota. Es tracta d'una exposició itinerant de l'Arxiu Comarcal del Montsià que es podrà visitar fins al 23 de novembre. El Consell Comarcal del Baix Ebre posa en marxa un nou grup de l'Aula Activa. Avui tractarem també qüestions de l'àmbit esportiu. El complex esportiu municipal de l'Ametlla supera el miler d'abonats, d'usuaris, i una notícia que evidentment ha estat molt ben acollida per part de l'equip de govern. Aquest diumenge se celebra a Deltebre la segona edició del Canicross Popular. I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui tractarem també qüestions meteorològiques relacionades amb les altes temperatures dels últims dies. Alcanar va registrar dimarts passat la màxima de l'any, també la ciutat de Tarragona ho va fer, marcant en este cas la màxima del segle en un mes d'octubre, 33,1 graus. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de Freginals, un municipi que està en obres. Així s'expressa Josep Roncero, alcalde de la població més petita del Montsià i on l'activitat urbanística és destacable. Ara mateix s'està acabant un nou passeig, segueixen les obres d'ampliació del casc urbà i el cementiri municipal disposarà d'un nou aparcament. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat mes de setembre, Freginals va inaugurar oficialment la nova piscina municipal construïda amb l'ajut econòmic de la Diputació de Tarragona, que va aportar-hi gairebé 169.000 euros. Les obres, però, continuen al municipi més petit del Montsià i, segons el seu alcalde, Josep Roncero, Freginals està en obres, ja que de manera simultània s'està fent un nou passeig a l'entrada del poble, s'està urbanitzant un nou polígon i el cementiri disposarà d'un nou aparcament. Respecte a la primera de les obres, l'alcalde deia que segurament aquest proper mes de novembre estarà acabada i que, amb aquest nou passeig, a tocar de la carretera que va d'Amposta a Ullacona, Freginals tindrà una nova imatge.
Bueno, les obres que estem fent, si ara passa per Freginals, els viatgers, ara tenim una carretera que hi ha molt de trànsit, de Ullacona a Amposta, és un lloc de pas la nova carretera, i es veuen les obres que estem fent. Freginals estan obres. Freginals estem fent al costat mateix de la carretera un passeig que, bueno, ja està l'empresa que ho fa, està treballant, el mes que ve suposo que s'acabarà. És un passeig que donarà una nova vista i vida a l'entrada del poble. Serà una entrada, espero que molt bonica.
Paral·lelament, l'Ajuntament també està portant a terme la segona fase de la urbanització d'un polígon contemplat al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, iniciat pel govern anterior i aprovat per l'actual equip de govern, que ha de servir per ampliar l'àrea actual del casc urbà. Segons explicava Roncero, l'obra l'ha finançat l'Ajuntament a canvi de les parcel·les parcel·les que donaran al municipi els propietaris dels terrenys urbanitzats. La intenció és dotar al poble d'una urbanització que permeti el creixement del poble. Tindrem un lloc on podran viure aquells que tinguin ganes de fer-ho a Freginals. És un lloc ideal, promocionava l'alcalde.
I també al mateix temps estem fent, i hem fet la primera fase, d'una urbanització que està impulsant l'Ajuntament, el propi Ajuntament, en fons propis. És una urbanització que ho impulsa l'Ajuntament, però els propietaris mos paguen la part que l'Ajuntament posa, la part econòmica que l'Ajuntament posa, perquè són els propietaris qui ho han de pagar, mos ho paguen en parcel·les. Llavors, allí tindrem un lloc on podran viure aquells que tinguin ganes de viure a Freginals. És un lloc ideal, eh? Ara farem propaganda. Estem de cara a sol, es queda vent, estem en un lloc que les vistes no es tapen d'un a l'altre, hem vist a la Serra de Montsià, a la Serra de Godall, a la vall que tenim allí, que és molt bonica, és a dir, és un lloc ideal per viure.
Finalment, l'alcalde de Freginals explicava a la Plana Ràdio que també tenen en marxa les obres per dotar d'un aparcament digne el cementiri municipal.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada el continuem ara parlant dels preparatius d'aquesta consulta que el govern català preveu per al dia 9 de novembre. Segons una informació provinent de l'Agència Europa Press i que avui publica el Diari de Tarragona, la Generalitat habilitarà 6.430 punts de votació per al procés participatiu d'aquest 9 de novembre, uns punts que estaran situats en 938 del conjunt dels 947 municipis catalans, segons va informar ahir en roda de premsa la vicepresidenta Joana Ortega. A la nostra demarcació, a Tarragona, es disposarà concretament d'un total de 213 locals, 158 d'ells a poblacions de les comarques del Camp de Tarragona i 55 a les Terres de l'Ebre. Així mateix, s'habilitaran un total de 640 meses, 493 al Camp, 147 a les nostres comarques, a l'Ebre. Durant la jornada del 9 de novembre està previst que hi hagi 1.255 locals de votació que estaran repartits per totes les comarques i als quals s'hauran de sumar també els que s'habiliten a l'estranger, en delegacions del govern o oficines d'acció. De moment i fins al dia d'ahir s'havien registrat ja més de 30.000 persones que s'han inscrit per ser voluntàries en la jornada, unes inscripcions que es poden continuar formalitzant a la pàgina web participa2014.cat o bé al telèfon d'informació ciutadana del Govern de la Generalitat, el 012. De tots els voluntaris que s'hi han apuntat, fins ahir dimecres 6.210 eren empleats públics i cal dir també que els que vulguin ser voluntaris tenen de termini fins dilluns que ve a les 12 del migdia per registrar-se. A partir de llavors es definiran quines seran les tasques d'aquestes persones inscrites que podran ser nomenats presidents de mesa, vocals o prestadors d'assistència als membres de les meses. Del conjunt de les poblacions de les Terres de l'Ebre on es podrà votar, només n'hi ha una de les nostres comarques on això en principi no està previst que sigui possible. Horta de Sant Joan serà l'únic municipi del territori que no cedirà locals al govern per votar el 9 de novembre i així ho recollia una informació publicada ahir per l'Agència Catalana de Notícies que destacava que tots els ajuntaments tarragonins, excepte el d'Horta de Sant Joan a les Terres de l'Ebre i el de Vespella de Gallà al Camp de Tarragona, seran els únics on els seus habitants no podran votar sense haver-se de desplaçar. Aquest impediment per votar al municipi evidentment ha provocat el malestar d'alguns dels veïns de la població de la Terra Alta d'Horta de Sant Joan que hauran de desplaçar-se a l'Institut de Gandesa. Així ho va acordar el govern, ultimant els preparatius d'aquest procés participatiu a les nostres comarques. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava a l'Agència Catalana de Notícies que la Generalitat habilitarà una aula de l'IES de Gandesa per als veïns d'Horta que vulguin expressar el seu posicionament sobre el futur polític de Catalunya. A més, per facilitar el desplaçament, s'està estudiant també la possibilitat de posar transport públic. Els detalls dels autobusos que s'habilitaran i els seus horaris es donaran a conèixer en dies propers. Recordem, i segons publica l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde d'Horta de Sant Joan, José Antolí, del PP, no ha volgut signar la cessió de cap local municipal per poder facilitar un lloc de votació als veïns del municipi. Alega que la Generalitat disposa d'espais de la seva propietat a la població, com és el cas del Parc de Bombers, i que no necessita de més locals municipals per desenvolupar el procés participatiu. I al fil d'aquesta qüestió encara hem de dir també que la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana d'Horta de Sant Joan ha convocat una assemblea per demà divendres per decidir si es fan accions reivindicatives contra la decisió de no ubicar cap punt de votació al municipi després, com dèiem, que l'alcalde no cedís cap local a la Generalitat. Des de l'Assemblea Nacional Catalana es demana als partits pro consulta que es posicionen a favor de les nou poblacions que no podran participar del procés amb normalitat als seus municipis i asseguren que la situació encara és reconduïble si hi ha voluntat política. L'assemblea demana també al govern que informe els veïns del poble d'on hauran d'anar a votar i que facilite el seu desplaçament. Per últim, hem dit també que en aquesta consulta del 9 de novembre podran participar totes les persones majors de 16 anys que tinguin un DNI en el que conste una adreça ubicada en un municipi català. Per poder participar, això sí, el DNI haurà d'estar en vigència i no seran vàlids els resguards. Els majors de 16 anys d'estats de la Unió Europea i d'altres que formen part de l'acord sobre l'espai econòmic europeu hauran de presentar DNI o passaport junt amb el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea, on consta el NIE i l'adreça catalana. Els majors de 16 anys de tercers estats, és a dir, d'estats no comunitaris, també hauran de presentar passaport junt amb el NIE, on consta l'adreça de residència en un municipi català. I, per últim, també podran votar els majors de 16 anys que residisquen o es troben de manera temporal a l'estranger i que no vulguin desplaçar-se a Catalunya el dia 9 de novembre. Podran participar concretament a les seus del govern català a Berlín, Brussel·les, Copenhague, París, Milà, Londres, Montreal, Nova York, San José, Califòrnia, Buenos Aires, São Paulo, Bogotà, Mèxic DF, Santiago de Xile, Tòquio, Hong Kong i Sydney. Dir també, per últim, que els que no puguen participar el 9 de novembre podran fer-ho els dies habilitats entre el 10 i el 25 de novembre a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. Ara necessitem voluntaris. Apunta't al web participa2014.cat. Recorda, el 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes. Més informació al 012 o a gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de successos. Per fer-ho, anem cap a la capital del Montsià. Dos persones ferides van resultar en caure el sostre d'una cambra frigorífica d'una empresa d'Amposta. De moment, es descarta que el vent fos el causant d'aquest incident i així ens ho explica des d'Amposta Ràdio en la seva crònica d'avui, Manel Ramon.
Doncs la crònica avui és del fet divers, ja que ahir es produïen dos ferits en una empresa d'Amposta dedicada a les fruites i a les hortalisses en desplomar-se el sostre de la cambra frigorífica d'aquesta empresa en el moment en què estaven treballant en el seu interior cinc persones. Afortunadament, solament van hi haure dos ferits de caràcter no gaire greu. En principi sembla que hi ha una fractura d'una cama d'un dels treballadors i l'altre podria tindre alguna contusió al peu, al turmell. Així ho explicava el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga.
Hi ha hagut un ensurs, un accident a un magatzem de fruites i hortalisses que hi ha a la nostra ciutat, concretament de fruites i hortalisses Rams, on unes càmeres interiors de conservació de fruita han sofert l'enfonsament del sostre d'aquestes càmeres i vaig treballar amb cinc persones que estaven manipulant hortalisses i fruita i dos d'aquestes cinc persones han sofert ferides, en principi una d'elles pareix que pareix, dona la sensació que tingui una cama trencada i una altra que tingui uns problemes de mobilitat amb el turmell d'un dels peus. Vist l'espectacularitat de l'accident, considera que és una una gran sort que no hi hagués hagut alguna desgràcia personal, perquè hi ha un techo de cambra, un sostre de cambra d'uns al voltant de 100 metres quadrats, i això, doncs, bueno, per lo vist, les caixes s'han amortit el cop del sostre, i sortosament hi ha hagut només dos ferits, d'alguna manera lleus en aquest aspecte, i que, bueno, que en surt, la conseqüència de Sant Surt ha sigut, pues, bueno, molt menor del que hagués pogut passar. I...
En les paraules de Josep Garriga, que és el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, a dir que actualment s'estan estudiant les causes de per què es va desplomar aquest sostre d'aquesta cambra frigorífica. De moment sembla ser que es descarta que hagi pogut ser per acció del vent que va bufar ahir a la nostra ciutat. Com dèiem, sembla ser que el vent no seria el causant de que hagués caigut aquest sostre d'aquesta cambra frigorífica en aquesta empresa d'Amposta, que ha causat dos ferits.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant del patrimoni documental del Montsià, que s'exposarà a la Galera. Serà concretament del 24 d'octubre al 23 de novembre al Museu de la Terracota, als baixos de l'Ajuntament de la Galera, quan s'acollirà aquesta exposició itinerant de l'Arxiu Comarcal del Montsià. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Segons els organitzadors, aquesta exposició intenta traslladar la importància envers la conservació del patrimoni documental de la nostra comarca, ja que es tracta d'un bé cultural sovint poc valorat, però que en realitat constitueix un dels testimonis més rics per conèixer la forma de viure i els valors de la societat d'una època determinada. L'exposició fa esment a les funcions de l'Arxiu Comarcal del Montsià en aquesta tasca de protecció i de difusió del patrimoni documental de la comarca. Finalment, s'expliquen les diverses tipologies de fons documentals que actualment custodia l'arxiu. Com a testimoni d'aquest patrimoni documental de la comarca s'exposaran alguns documents procedents del Fons Municipal de la Galera. L'Ajuntament de la Galera ha signat també un conveni amb l'Arxiu Comarcal del Montsià per deixar-los en depòsit la part més antiga del seu arxiu documental per a una millor conservació i una major facilitat a l'hora de consultar els documents. Els responsables del Museu Galerenc acullen ara aquesta exposició per donar a conèixer la tasca de l'Arxiu Comarcal del Montsià i quin és el tractament que reben els documents un cop arriben allí, les bones condicions en què són conservats, humitat, temperatura i d'altres, i també com aquests es poden consultar sense cap problema i com tot plegat contribueix a donar a conèixer i preservar alhora el patrimoni documental de la comarca. L'exposició es presentarà el dia 24 d'octubre, és a dir, demà divendres, i serà a les 7 de la tarda al Museu Terracota de la Galera. També recordem que l'horari d'obertura del museu és de dimecres a divendres de les 9:30 a les 13:30 i els dissabtes, diumenges i festius des de les 12 a les 14 hores.
Gràcies, Josep, i tanquem este bloc informatiu parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha iniciat just aquesta mateixa setmana el 7è grup de formació del programa d'inserció laboral de l'aula activa a les instal·lacions del Viver d'Empreses Baix Ebre Innova, un grup que aquesta vegada està format per 17 alumnes que en el transcurs de 50 hores ampliaran les seves oportunitats d'accés al mercat de treball a través d'estratègies de búsqueda intensiva a través dels recursos TIC. La presentació del curs va anar a càrrec del president del Consell Comarcal, Lluís Soler, el gerent Kilian Frank i el coordinador de l'àrea de dinamització econòmica, Josep Luque. Un president, Lluís Soler, que destacava que des del Consell es dona molta importància al curs, ja que és una eina eficient per augmentar les possibilitats de trobar feina. Soler afegia també que en els últims cursos hi ha hagut alumnes que han sortit de l'aula activa ja amb ocupació, i això, en un moment com l'actual, és el que més satisfà. L'aula activa compta amb dos professionals que al llarg de les classes aporten una atenció personalitzada als assistents i promouen la col·laboració i generació d'idees i iniciatives entre els propis participants. L'aula activa s'adreça a demandants d'ocupació, aturats o treballadors que volen millorar la situació laboral i que estan inscrits a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta posada en funcionament d'una aula intensiva de recerca de feina està finançada amb fons propis del Consell Comarcal del Baix Ebre gràcies a una gestió acurada durant tot l'any 2013 i compta també amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del Tapamar. Amb 2,50 euros, la tapa més la beguda. Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui qüestions de l'àmbit esportiu. Primerament ho fem per destacar una molt bona notícia que ens arriba des de l'Ametlla. El complex esportiu municipal ha superat el miler de persones usuàries d'aquest equipament esportiu. Una notícia que evidentment ha estat molt ben acollida per l'equip de govern municipal, tal i com la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio ens comenta Olga Tomàs.
El complex esportiu municipal, el Sembla Cala, ha superat aquest mes d'octubre els 1.000 abonats, una fita que s'havien marcat des de l'àrea d'esports municipal de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i per a la qual s'ha treballat intensament els darrers anys. I és que, segons Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, la flexibilitat de les quotes adaptades a les necessitats dels abonats i la gran diversitat d'activitats són algunes de les claus de l'èxit. L'escoltem.
Bé, avui podem dir que ja hem superat els 1.000, els 1.015 usuaris al FEM. Això és una dada rècord, una dada històrica, una dada que ens ha de fer encara estar més convençuts de que encara tenim marge per a seguir millorant, per a seguir fent una millor gestió, per a seguir oferint el millor dels serveis vinculats a l'esport, a la salut. I crec que estem integrant tots els sectors d'edat, s'estan establint doncs tota una sèrie de quotes que al final els abonats que hi participem, que insisteixo són més de 1.000 ara ja, doncs s'estan adaptant als interessos i al poder adquisitiu, que ara no és fàcil.
I és que el SEM La Cala, d'una banda, realitzen 47 classes d'activitats dirigides setmanals, més de 15 classes de natació setmanals i més de 20 hores setmanals d'atenció personalitzada a les sales de fitness. A més, les activitats de cross-training, darrera tendència d'entrenament funcional dirigit, i el TRX, modalitat d'activitats dirigides amb corretges penjades del sostre. Pel que fa a les quotes per aturats, per estudiants, quotes de caps de setmana i molt més. A més, seguint la línia d'afavorir l'accés a la pràctica esportiva als joves a l'Ametlla de Mar d'entre 14 i 20 anys, s'ha reduït la quota de 38,37 € a 29,95 €. Des del SEM també s'està treballant conjuntament amb els centres educatius, com l'escola i l'institut, per aprofitar les instal·lacions amb piscina coberta amb les quals compta el complex. Finalment, també una de les novetats destacades és el projecte encapçalat pel corredor Isaac Riera, que coordinarà l'entrenament personalitzat per a proves de llarga distància.
Gràcies, Olga. I sense abandonar l'activitat esportiva, hem d'anar ara cap a Deltebre, on aquest diumenge està prevista la celebració de la segona edició del Canicross Popular. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre ha programat per aquest proper diumenge, 26 d'octubre, la segona edició del Canicross Popular amb la idea de fomentar aquesta pràctica esportiva i poder ajudar econòmicament els animals abandonats al territori. El Canicross, una disciplina esportiva amb gran nombre de seguidors i practicants a Europa, s'està introduint paulatinament al nostre país. Es tracta de córrer amb el gos fent una activitat física en condicions bones per al gos enmig de la natura. L'activitat, a més de lúdica, persegueix una finalitat solidària, ja que el recaptat en les inscripcions es destinarà a l'Associació Engrescats de les Terres de l'Ebre i a Podencos Help, i a més es recolliran aliments, medicaments i joguines, tal i com explica des de l'organització Mireia Rodríguez.
A partir de les 9 del matí farem les inscripcions i repartirem els dorsals, i a les 10 començaria la cursa. L'activitat d'esta s'ha organitzat amb la finalitat d'ajudar tots els animals abandonats de les Terres de l'Ebre, i tot el recaptat anirà destinat a l'Associació d'Engrescats de les Terres de l'Ebre, vale, que s'hi dedica a recollir tots els gossos abandonats del Baix Ebre, posant-los a cases d'acollida, i després, una vegada recuperats, se posen en adopció, i això està en posta. Després també anirà destinat per a Podencos Help, que és una associació de unes dones que són amants d'aquests gossos i es dediquen a recollir els que estan abandonats també, i després els donen en adopció, que està situat a les afores de Camarles. I amb aquests 5 euros incluirà la participació a la cursa i un tiquet de sorteig. La cursa serà més o menys de 5 quilòmetres. Començarem des del parc del riu, arribarem fins al pont Lo Passador i donarem la volta fins a arribar al parc del riu una altra vegada.
A banda del canicross, amb premis pels tres primers classificats a la cursa i la caminada, categoria femenina i masculina, hi haurà una exhibició de l'equip Ebre Mushing, campió d'Espanya de mushing amb trineu sobre terra, Kiko i Francesc Vallespí. També assistirà l'equip de Johnny Dogs per a fer una exhibició d'obediència bàsica i es comptarà amb servei de veterinaris, bar i zona per acampar. La inscripció es pot fer anticipada a Catameus Veterinària o bé el mateix diumenge a partir de les 9 del matí al parc del riu de Deltebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I abans d'escoltar la previsió meteorològica, destaquem avui també una notícia produïda en el transcurs d'aquesta setmana. Va ser concretament el passat dimarts, quan tant la ciutat de Tarragona com diversos municipis de la demarcació van enregistrar les temperatures més altes del que portem d'any. Temperatures plenament estiuenques que van deixar el mercuri en els 33,1 graus, tant a la capital com també a municipis de les nostres comarques, com per exemple Alcanar. Uns 33,1 graus que signifiquen, com dèiem, la temperatura més alta en el que portem d'este 2014, Alcanar, el registre fins ara de temperatura més elevat del que portem de 2014 s'havia registrat el passat mes d'agost, concretament i superant àmpliament els 30,7 graus enregistrats el dia 13 d'agost, que fins ara era el valor més elevat de l'any. Cal destacar també que a la ciutat de Tarragona mai s'havia arribat a aquesta temperatura des que l'any 2013 es comencessin a mesurar les dades a través de diverses estacions manuals. Cobreixen aquestes registres en bona part del segle XX i fins ara, com diem, mai no s'havia mesurat una màxima tan elevada en un mes d'octubre. També Alcanar, com diem, és el registre més alt de l'any, i en diversos municipis de les nostres comarques, com els Alfacs i l'Illa de Buda, la temperatura es va elevar també fins a nivells inèdits. Un episodi que no només s'ha produït a les nostres comarques, sinó també a diferents poblacions del País Valencià. Dades que en 8 de les 128 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, que tenen més de 10 anys de dades acumulades, han igualat o superat la màxima absoluta del mes d'octubre. En el cas del País Valencià, els registres van ser encara més elevats, establint-se màximes superiors fins i tot als 35 graus al voltant de la ciutat de València. I comentada aquesta dada curiosa, ara sí, escoltem ja la previsió del temps.
Prevíem sol amb capes de núvols prims al centre i nord de Catalunya, aquests núvols formats pel vent del nord a la cara sud del Pirineu, comarques de Girona, Prepirineu, Catalunya Central, van passant aquests núvols doncs, que pràcticament estan raspallats pel vent, un vent que anirà minvant. De fet, ja de matinada li ha costat superar els 70-80 per hora a l'Empordà o també les Terres de l'Ebre. De dia, 40-50-60 per hora, i sembla que es pot mantenir fins a la tarda, però amb no tanta persistència com ahir aquest vent. Atenció a la temperatura, que la propera nit torna a baixar, especialment a les valls fondalades de l'interior amb inversió tèrmica i també en punts de la costa. En canvi, a alta muntanya notarem que les temperatures pugen entre 2 i 4 graus, per exemple, al Pirineu. Demà un dia de sol, 4 núvols prims al matí, menys tramuntana, ja moderada o feble, i a la tarda núvols prims avançant per la Catalunya interior, Lleida, Ponent, Pirineu Occidental i també cap a la Franja. Les temperatures de dia, demà ja una mica més altes, esperant que encara suavitzi més l'ambient, doncs la fresca anirà marxant, especialment de dia, aquest proper cap de setmana.
Mirant cap al cel amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final i així acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Control, veu i continguts a càrrec un dia més de qui us parla, l'encarregat d'aquesta coordinació, Domènec Ramal, avui dijous 23 d'octubre. Demà, divendres, novament hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, acabeu de passar una molt feliç jornada. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.